Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més. Avui divendres 31 de juliol del 2026, dia que tornarem a tenir molta calor, que tornarem a tenir el sol com a principals protagonistes i una onada de calor que ha d'anar ara una miqueta més ja de baixada, cap de setmana però que tindrem temperatures similars a les d'aquest dijous, en què podríem dir que ha arribat al seu pic més alt, però temperatures similars a, i aproximant-se aquests 40 graus en molts punts de la comarca de la Garrotxa i òbviament també de la comarca del Ripollès. Dani Ramírez, amb més informació.
Divendres, potser a la tarda, algun cap de núvol al Ripollès doni quatre gotes a la tarda, però vaja, sempre sol i molta, molta calor. Pensem que el cap de setmana vam tenir algunes pluges, una refrescada important. La temperatura mitjana a 1.600 metres va baixar a 12 graus. Avui ja en tenim 18, demà puja a 23 de mitjana a 1.600 metres i a partir de divendres puja a 28 a 1.600 metres. És una bestiesa, és una onada de calor de primer ordre.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Reforma important a la plaça Clarà d'Olot. En els pròxims mesos han de començar unes obres que consistiran en la millora dels jardins i de la balaustrada. Forma part de les inversions de l'Estat a les comarques gironines. Besalú és un altre dels municipis beneficiats perquè tirarà endavant el projecte de reforma i rehabilitació del Museu del Circ. Junts ha presentat les propostes de les comarques gironines defensades a Madrid en cultura i patrimoni valorades en més d'1 milió d'euros. Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
I gràcies a aquest finançament podrem començar les obres que permetran doncs rehabilitar tota la part més monumental d'aquest espai, també la part de jardins, i també donar-li una empenta pel que fa a la part del seu propi nom, la plaça Clarà, de l'escultor Clarà, un escultor molt important de la nostra ciutat, que a dia d'avui té una escultura. La intenció és fer tot un recorregut on hi sigui present aquest escultor amb diferents elements, doncs per donar-li encara més valor patrimonial a aquest espai, que a més és molt i molt concorregut i que és un pulmó verd al centre de la ciutat.
Aprofitant l'estiu, els ajuntaments acostumen a fer millores als seus centres escolars i educatius. A Ribes de Freser feia temps que esperaven una renovació del teulat que estan duent a terme des de finals de juny. Les obres eren molt necessàries a causa dels degoters, que feia temps que hi havia zones comuns de l'edifici, però també del perill de caiguda de teules. L'alcaldessa de Ribes és la Mònica Sant Jaume.
Ens feia por nosaltres a gestionar el mes d'agost, però bueno, veiem que les obres funcionen bé i la idea és que aquestes obres haurien de ser fetes en 52 dies. Esperem doncs que a principis de setembre, abans de que es comenci l'escola, aquestes obres estiguin finalitzades.
Santa Pau inaugura la Casa Social Can Torra. Aquest dijous es va dur a terme la inauguració amb la presència del conseller de Presidència Albert Dalmau i l'alcaldessa del poble, Cris Capó. Aquest edifici, totalment reformat, pretén ser un espai per la gent gran, però que hi pugui conviure qualsevol persona de poble i dels voltants.
Sal 2018, això és un projecte de poble que va iniciar l'exalcalde, Pep Companys, i que el nostre equip de govern l'ha pogut culminar, i la veritat que avui ens fa molta il·lusió ser aquí. A més, pensam que el millor homenatge que podem fer a la nostra gent gran és obrir aquest equipament per poder-la cuidar.
El Consell Comarcal de la Garrotxa actualitza els equipaments informàtics per millorar la ciberseguretat dels garrotxins i garrotxines. Ens ho explica la Laura Casadevall, la cap de l'àrea de sistemes d'informació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Existeixen dos projectes que han anat en paral·lel. Un és el Fons Retec, que aquest serveix per finançar serveis de ciberseguretat al Consell Comarcal, i l'altre és el projecte del COCS, que serveix per finançar doncs projectes de ciberseguretat pels ajuntaments menors de 50.000. Com que des de l'àrea de sistemes d'informació oferim servei informàtic a aquests ajuntaments, hem considerat doncs molt necessari i molt adient adherir-nos a aquest projecte per tal de fer el desplegament.
Pel que fa a informació de servei, restablerta la línia de Rodalies R3 entre Puigcerdà i Ripoll, interrompuda 2 hores per falta d'atenció a Planoles. Un tren amb 7 passatgers ha quedat aturat entre Ribes i la capital ripollesa i han estat evacuats pels bombers. Ideal és la nova eina de la Fundació MAPI, també un pas endavant cap a una atenció més accessible. En aquest sentit, la plataforma digital permetrà als professionals sanitaris accedir a la informació d'una 60 de persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisis cerebrals o dificultats de comunicació. A través d'una polsera amb un codi QR, l'Hospital de Campdevànol i la residència Montserrat de la Fundació podran obtenir tota la informació, alimentació, medicaments o fins i tot aspectes de la seva personalitat i gustos. Escoltem la directora de la Unitat de Benestar del MAP, Marta Serratosa.
Doncs l'eina ideal és una plataforma que hem creat internament a la Fundació MAP, sobretot per la part de serveis residencials, i que és una eina molt visual que amb un clic et permet consultar tota la informació clau de les persones ateses amb situació de gran dependència.
I en Gens, un jove de Ripoll, pateix una malaltia genètica neuromuscular i gràcies a la cadira hidràulica que hi ha instal·lada a la piscina de Campdevànol pot gaudir de l'estiu amb els seus amics.
Al Ripollès no hi ha moltes piscines adaptades, i les que estan adaptades s'agraeix que pugui anar a passar el dia i l'estona amb els meus amics.
Parlem ara de música i també parlarem de fotografia. Demà arrenca un dels festivals més esperats de l'any a Camprodon, el Microclima. Com és habitual, l'esdeveniment reunirà grans noms de l'escena musical del país, com Mishima, els Amics de les Arts o els Pets, amb grups més emergents, així com oferirà el format pensat per als més petits el dilluns per tancar 4 dies de música de qualitat. El director és Pau Planes.
Que fins ara sí que havíem penjat el cartell d'entrades exaurides ja alguna vegada, però amb un aforament de 1.000 persones. Aquest any ho fem amb un aforament de 2.000. El primer any que augmentem a 2.000 i ja aconseguim completar aquest aforament, o sigui que molt satisfets. I sí, és una d'aquestes, bueno, petits passos, no?, que es van fent com a festival, de dir, mira, havíem fet algun sold out ja amb 1.000, doncs mira, ara passem a 2.000 i tornem, no?
L'Hospici d'Olot i els espais més singulars de la ciutat acullen la 16a edició del Festival de Fotografia Bienal. Destaquen una gran varietat d'activitats que acompanyen les diverses exposicions. Aquestes busquen donar visibilitat a la fotografia d'autor. Joan Puigdemont és el coordinador.
Els espais principals són l'Hospici, que és el centre neuràlgic de la Bienal, on podem trobar un total d'una quinzena d'exposicions. Llavors tenim el Castres del Carme, que n'hi haurà unes 5 exposicions. Llavors tenim la Galeria Espai Àmbit del Fidal, que hi ha unes 5, entre 5 i 7 exposicions també. Llavors tenim també el Can Trinxeria, l'Arxiu Comarcal, tenim la Sala del Caliu, que és on exposem el guanyador de la beca de fa 2 anys, i llavors tenim alguns bars.
I la Unió Esportiva Olot vol fer un pas més en el partit d'aquest dissabte contra el Nàstic de Tarragona. Aquesta setmana els de Roger Vidal han començat amb treballs més específics i tàctics i càrregues físiques per preparar aquest partit. Un partit que serà solidari, que posa de manifest els 16 anys de col·laboració entre l'Olot i Càritas Garrotxa.
Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
I el pròxim dilluns arriba al Pavelló Llandrius la 45a edició del torneig de futbol sala de la Vall de Camprodon. Uns 40 equips formaran part de l'activitat esportiva per excel·lència durant el mes d'agost a la Vall. Enguany destaca l'augment d'equips inscrits en categoria femenina, duplicant els de l'any passat, motiu de satisfacció per part de l'organització. Escoltem a Joan Sarrià, és el regidor d'esports de l'Ajuntament de Camprodon.
S'ha convertit, no només, ho hem comentat moltes vegades, eh? Sí. En l'esdeveniment esportiu per excel·lència del mes d'agost a Camprodon, sinó en l'esdeveniment social, perquè veure les grades, veure tot el recinte del pavelló durant, des de la tarda, des de primera hora, des de les 3, les 4 de la tarda, fins a la 1 de la matinada, que s'acaba l'últim partit, amb una quantitat de gent impressionant, i a mesura que s'avança, que va avançant el torneig, doncs encara més.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, Junts ha presentat a Girona les inversions que ha arrencat des dels pressupostos de l'Estat en cultura i patrimoni per a la demarcació. Destaquen dues propostes de rehabilitació importants per a la comarca de la Garrotxa. Una d'elles és la millora de la plaça Clara d'Olot, que està molt degradada pel pas dels anys. Les obres, que haurien de començar en els propers mesos i haurien d'estar enllestides a finals de l'any que ve, tenen un cost de 300.000 euros i consistiran en la millora de tots els jardins i de la balaustrada. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha destacat la importància d'aquest element del noucentisme, del qual enguany es commemora el seu centenari. Arbós ha explicat que la reforma permetrà també posar més en valor encara la figura de l'escultor olotí Josep Clarà.
I gràcies a aquest finançament podrem començar les obres que permetran, doncs, rehabilitar tota la part més monumental d'aquest espai, també la part de jardins, i també donar-li una empenta pel que fa a la part del seu propi nom, la plaça Clarà, de l'escultor Clarà, un escultor molt important de la nostra ciutat, que a dia d'avui té una escultura, la intenció és fer tot un recorregut on hi sigui present aquest escultor amb diferents elements, doncs per donar-li encara més valor patrimonial a aquest espai, que a més és molt i molt concorregut i que és un pulmó verd al centre de la ciutat.
La segona obra de la Garrotxa que Junts ha presentat i que es pagarà amb diners de l'Estat és la reforma i rehabilitació del Museu del Circ de Besalú, única a Europa i que posa al municipi al centre mundial d'aquesta disciplina. El regidor de Cultura, Germán Mas, ha destacat que els treballs donaran un impuls turístic encara més gran al municipi.
Primer, reforça Besalú amb un context de cultura, perquè el circ és cultura. Després, el que fa és continuar fent territori. El nombre de visites que tenim no només són de gent que ve a veure el pont, ve a veure la vila, sinó que hi ha molta gent que ve a veure, en aquest cas, el circ. I des de Junts Madrid s'ha d'agrair el treball que han fet, de quina manera han treballat i com han pogut ajudar o com ajuden a que pobles petits com Besalú, amb uns recursos molt limitats, puguin tirar endavant projectes tan grans i puguin anar endavant amb coses, amb estructures d'aquest tipus.
Les obres de reforma del Museu del Circ de Besalú tindran un cost de 400.000 euros i està previst que estiguin enllestides durant l'any 2027. I tenim més notícies també pel que fa a tema de millores de rehabilitació de diferents comarques d'aquí a la Garrotxa, també a la Ripollès. Aprofitant l'estiu, els ajuntaments acostumen a fer millores als seus centres escolars i educatius. En aquest sentit, a Ribes de Freser feia temps que esperaven una renovació del teulat que es va dur a terme des de finals de juny. Les obres eren molt necessàries a causa dels degoters, que feia temps que hi havia zones comuns de l'edifici, però també del perill de caiguda de teules. Guido Sanguerotti.
Fa cosa d'un mes que s'han començat les obres de renovació de la teulada de l'Institut Escola de Ribes de Freser, uns treballs que feia pràcticament un any i mig que s'esperaven. Les inclemències meteorològiques han fet estralls a la coberta de l'edifici i durant els darrers mesos hi havia risc, fins i tot, que algunes peces caiguessin, pel que s'hi havia instal·lat una malla protectora. Ara que les obres han començat, avancen a bon ritme per deixar l'edifici llest per l'inici de curs. Ho explica Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
Ens feia por nosaltres gestionar el mes d'agost, però bueno, veiem que les obres funcionen bé i la idea és que aquestes obres haurien de ser fetes en 52 dies. Esperem doncs, que a principis de setembre, abans de que es comenci l'escola, aquestes obres estiguin finalitzades.
La situació venia de lluny i no era digna per al centre escolar. I és que l'edifici és de construcció original de principis del segle passat i com tantes altres escoles té deficiències que cal subsanar.
Ens vam trobar a les goteres feia molts anys, era un fet recurrent, però hi van haver les ventades grosses del gener de l'any passat, del 2025, que van caure teules. D'aquí que es posés el perímetre de protecció de la teulada, un cop van haver passat i van haver caigut aquestes teules, amb les altres ventades que ha fet no han caigut més teules, però sí que és cert que amb la pluja que hi ha hagut aquesta tardor, hivern, primavera, doncs certament hi havien moltes goteres.
El cost de la renovació del teulat puja a 160.000 euros. A més d'aquests treballs que es donaran a terme aquest estiu, l'Ajuntament espera comptar amb ingressos de la Generalitat en el marc del Pla Actualitza Escoles, que ha de repartir fins a 100 milions d'euros als centres escolars de tot Catalunya per modernitzar el parc d'edificis educatius, posant èmfasi sobretot en els de construcció anterior al 2008.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. Santa Pau inaugura la Casa Social Can Torra i es va dur a terme la inauguració amb la presència del conseller de Presidència Albert Dalmau i l'alcaldessa del poble, Cris Capó. Aquest edifici totalment reformat pretén ser un espai per la gent gran, però que hi pugui conviure qualsevol persona del poble, però també dels voltants. Francesc Fernández.
Can Torra ja és una realitat. Tot i que ja portava uns mesos en funcionament, ahir es va fer la inauguració oficial de l'edifici davant desenes de veïns del poble. Aquest espai rehabilitat és un espai pensat sobretot per a la gent gran, on es busca satisfer les seves necessitats. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, explica com ha estat tot el recorregut per fer de Can Torra una realitat.
El 2018, això és un projecte de poble que va iniciar l'exalcalde Pep Companys i que el nostre equip de govern l'ha pogut culminar, i la veritat que avui ens fa molta il·lusió ser aquí. A més, pensam que el millor homenatge que podem fer a la nostra gent gran és obrir aquest equipament per poder-la cuidar.
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, parla de la inauguració d'aquest espai com un exemple del que es busca com a país.
Bueno, avui en l'obertura del Taller de Santa Pau, sobretot estem enviant un missatge d'un país que el volem viu, que el volem cohesionat territorialment i amb oportunitats arreu del territori, posant d'èmfasi com és important la feina que fan alcaldes i alcaldesses dels municipis rurals per garantir els serveis públics en el nostre país i sobretot per fer aquest homenatge a la gent gran. Volem, diguem-ne, un país que cuidi a la seva gent gran.
L'Ajuntament de Santa Pau treballarà conjuntament amb la Fundació Antic Hospital Sant Jaume per tal que la gent gran estigui atesa tal i com es mereix. Can Torra estarà obert des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda i serà apte per a tots els públics.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa actualitza els equipaments informàtics per millorar la ciberseguretat de garrotxins i garrotxines.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat la inversió de més de 100.000 euros en material informàtic amb l'objectiu d'actualitzar el que hi havia fins ara i millorar la seguretat digital de tota la comarca. La cap de l'àrea de sistemes d'informació del Consell Comarcal de la Garrotxa, Laura Casadevall, parla sobre els serveis que impliquen la renovació digital del Consell Comarcal.
Existeixen dos projectes que han anat en paral·lel. Un és el Fons Retec, que aquest serveix per finançar serveis de ciberseguretat al Consell Comarcal, i l'altre és el projecte del COCS, que serveix per finançar projectes de ciberseguretat pels ajuntaments, menors de 50.000. Com que des de l'àrea de sistemes d'informació oferim servei informàtic a aquests ajuntaments, hem considerat molt necessari i molt adient adherir-nos a aquest projecte per tal de fer el desplegament.
Un dels informàtics del Consell Comarcal de la Garrotxa, Ivan Bea, parla sobre la necessitat que ha dut a l'entitat a prendre aquestes mesures.
Bàsicament és adaptar-se a totes les noves normatives de ciberseguretat que ens impliquen tenir equips més nous amb les característiques adients perquè estiguin protegits i segurs.
Fins a 18 municipis de la Garrotxa es poden beneficiar d'uns serveis gratuïts que ajuden a millorar la protecció digital dels seus habitants. Per altra banda, el conseller de Recursos Humans dels Ajuntaments del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Reig, destaca l'estalvi econòmic que suposa pels ajuntaments fer aquesta operació a través del Consell Comarcal que s'ha beneficiat de fons europeus.
L'estalvi pel que fa a l'última cosa que s'està actuant i que crec que el Consell de la Garrotxa és pioner és en la ciberseguretat. Això representarà un estalvi d'un 1,5 milió d'euros pels ajuntaments durant els pròxims 5 anys, no?
Alguns municipis de la Garrotxa ja han necessitat l'ajuda d'aquestes actualitzacions referents de la ciberseguretat. El Consell Comarcal ha obtingut recentment la certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat en categoria bàsica.
Gràcies, Francesc. I el tram entre Puigcerdà i Ripoll de la línia R3 de Rodalies s'ha restablert a les 8 del vespre d'aquest dijous, després d'haver estat interromput des de 5:45 de la tarda per falta d'atenció a Planoles. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest hi viatjaven 7 persones que han estat evacuades pels bombers minuts després de les 7 de la tarda. Pel que fa als altres dos combois, un ha quedat a Ripoll i la companyia ferroviària ha posat un bus per als viatgers fins a Puigcerdà. L'altre s'ha aturat a la Molina i s'ha posat autobús fins a Ripoll. Efectius de DIF han treballat a la zona de l'avaria fins que han pogut resoldre la situació. I ara parlem d'Ideal, que és la nova eina de la Fundació MAP i també un pas endavant cap a una atenció més accessible, Laura Segú.
La Fundació MAP impulsa Ideal, una nova eina que suposa un pas més cap a una atenció més accessible. Aquest projecte innovador crearà una plataforma digital que permetrà als professionals sanitaris accedir a la informació essencial de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o grans dificultats de comunicació. Marta Serratosa, directora de la Unitat de Benestar del MAP.
Doncs l'eina Ideal és una plataforma que hem creat internament a la Fundació MAP, sobretot per la part de serveis residencials, i que és una eina molt visual que amb un clic et permet consultar tota la informació clau de les persones ateses en situació de gran dependència. Llavors, és una eina molt útil per saber amb imatges, amb àudio, amb vídeos, doncs des de com s'alimenten, a què és important tant per elles, com es comuniquen, com s'han de mobilitzar.
Ideal pel seu model innovador que pugui estendre's a altres territoris, tot i que de moment la prova pilot s'ha engegat de forma interna pels serveis residencials de la Fundació i a l'Hospital de Can Davano. El funcionament serà...
I en Gens, un jove de Ripoll, pateix una malaltia genètica neuromuscular i gràcies a la cadira hidràulica que hi ha instal·lada a la piscina de Can Davano pot gaudir de l'estiu amb els seus amics. Ens en dona més detalls la Paula Sayago.
Ell és en Gens, un jove de Ripoll que pateix una malaltia genètica neuromuscular.
Ara, gràcies a la cadira hidràulica que hi ha instal·lada a la piscina de Can Davano, pot gaudir de l'estiu amb els seus amics. Aquest és el primer que pot remullar-se i refrescar-se. Tot i que agraeix aquesta passa endavant per la inclusió, lamenta que siguin tan poques les piscines que compten amb aquest dispositiu que facilita l'entrada i la sortida de l'aigua.
Al Ripollès no hi ha moltes piscines adaptades i les que estan adaptades s'agraeix que pugui anar a passar el dia i l'estona amb els meus amics.
Amb aquest objectiu, l'ACPAT ha impulsat una campanya perquè més piscines municipals de la comarca incorporin cadires hidràuliques. L'entitat també reclama que es compleixi la legislació vigent en matèria d'accessibilitat. Escoltem a Montse Gallego i a Aina Anselmo, membres de l'ACPAT.
L'ACPAT ens hem proposat que això es compleixi, no? Llavors, avui hem volgut venir aquí a la piscina de Can Davano, que ja fem un agraïment a la piscina de Can Davano i a la piscina de Ripoll per treballar per l'accessibilitat de les piscines i que tothom pugui gaudir-ne. Cada vegada és molt més fàcil del que pot semblar. Pot semblar que fer accessible una piscina pot ser molt difícil i en realitat no ho és. No? Sí que ens agradaria parlar de l'accessibilitat amb majúscules, no? I amb sentit ampli.
Quan pensem en accessibilitat ens ve al cap la barrera arquitectònica, aquella barrera que és física i sempre l'acabem vinculant o associant a mobilitat reduïda i al final hi ha molt més barreres com són a nivell sensorial o a nivell també cognitiu. Per tal doncs, de que hi hagi una piscina que sigui realment accessible, quan parlem d'accessibilitat parlem d'un espai on la persona es pugui moure realment amb autonomia, amb seguretat i que comprengui l'entorn, no?
La cadira, com la que fa servir en Gens, té un cost aproximat als 3.000 euros, una inversió que, segons l'associació, permet garantir un accés més igualitari a les piscines públiques i afavorir una inclusió real de les persones amb discapacitat.
I demà arrenca un dels festivals més esperats de l'any a Camprodon, el Microclima. Com és habitual, l'esdeveniment reunirà grans noms de l'escena musical del país, com Mishima, els Amics de la Mà de les Arts o els Pets, amb grups més emergents, així com també oferirà el format pensat per als més petits el dilluns, per tancar 4 dies de música de qualitat.
Arriba el Festival Microclima amb una gran expectació i el cartell d'entrades exaurides per a la majoria dels concerts, especialment els de dissabte, que reuniran en un mateix escenari un darrere l'altre els shows dels Amics de les Arts i dels Pets, dos dels grups que han marcat la història musical més recent del país. S'ha demostrat una fórmula d'èxit en l'any en què s'amplia l'aforament del recinte de la Mare de la Font dels 1.000 als 2.000 espectadors. En parla Pau Planes, director del Microclima.
Que fins ara sí que havíem penjat el cartell d'entrades exaurides ja alguna vegada, però amb un aforament de 1.000 persones. Aquest any ho fem amb un aforament de 2.000. El primer any que augmentem a 2.000 ja aconseguim completar aquest aforament. O sigui que molt satisfets. I sí, és una d'aquestes, petits passos, no?, que es van fent com a festival, de dir, mira, havíem fet algun sold out ja amb 1.000, doncs mira, ara passem a 2.000 i tornem, no?
Com a novetats de l'espai, el recinte s'amplia i tota la zona de l'estany quedarà integrada a la part dels concerts. A la vegada, la zona Village es mourà cap a una part del parc que no s'aprofitava fins ara. Pel que fa a la proposta musical, es combinaran els grups més emergents amb els caps de cartell, com poden ser Sidoní o Mishima el divendres, o Mazoni o Minibus Intergalàctic el diumenge. La Ludwig Band arribarà el dilluns, el dia pensat per al públic més familiar.
Un concert que estigui més pensat, no?, per nens. Al final les cançons són les cançons de la Ludwig Band, el repertori és el repertori de la Ludwig Band. No és que comencin a fer cançons diferents, però sí que tota aquesta idea, no?, doncs, a més abans hi haurà també activitats infantils, hi haurà jocs per nens, hi haurà un espectacle de màgia, després hi haurà un espectacle de circ, i aquí al mig hi haurà aquest concert que estarà més dimensionat, doncs perquè la gent pugui venir amb nens i perquè els nens puguin gaudir els concerts, no?
A l'hora del festival es vol integrar en la vida camprodonina. Es comptarà amb la participació de la colla gegantera de la vila, però també es farà un espectacle itinerant per la vila el divendres. Hi haurà activitats al voltant del festival els 4 dies, fins al proper dilluns.
L'Hospici d'Olot i els espais més singulars de la ciutat acullen també la 16a edició del Festival de Fotografia Bienal Lluc Coll de Carrera.
Comença la 16a edició del Festival d'Olot Fotografia Bienal. La principal exposició estarà localitzada a l'Hospici d'Olot. Tot i això, hi haurà diverses activitats repartides per tota la ciutat. En parla Joan Puigdemont, coordinador de la Bienal.
Els espais principals són l'Hospici, que és el centre neuràlgic de la Bienal, on podem trobar un total d'una quinzena d'exposicions. Llavors tenim el Castres del Carme, que hi haurà unes 5 exposicions. Llavors tenim la Galeria Espai Àmbit del Fidal, que hi ha unes 5, entre 5 i 7 exposicions, també. Llavors tenim també el Can Trinxeria, l'Arxiu Comarcal, tenim la sala del Caliu, que és on es posem el guanyador de la beca de fa dos anys, i llavors tenim algunes bades.
Juntament amb totes aquestes exposicions també destaquen algunes activitats que es faran a l'Orfeó Popular Olotí.
Seran tallers de com muntar un àlbum familiar de mans de la Rocío Bueno, una fotògrafa de Madrid. Es farà el taller de pinhole, com fer fotos a través d'una càmera fabricada manualment, com pot ser una caixa de sabates o una llauna de Coca-Cola. Faran diferents més repartits per l'Olot, com pot ser també el taller de col·lodion, que es farà a l'espai Gladiàmbit, que més que taller és una sessió de retrat, que tothom que vulgui fer-se un retrat al col·lodió, que són aquells retrats que es feien el 1900 sobre una placa de vidre o d'alumini, se'n podrà fer un per un preu molt mòdic de 30 euros.
Joan també destaca que la Bienal és una exposició de fotografia d'autor i que no busquen que els participants siguin els més reconeguts internacionalment. Tot això destaca artistes com ara la Rocío Bueno, l'Enrique Carbó o d'altres que no tenen tant de renom, però dels quals també destaca la seva obra, com ara Josep Guiolà.
La Bienal sempre han dit el mateix, no destaquem a ningú, perquè és una mostra de fotografia d'autor. Vol dir que pot haver-hi autors que comencen a anar i autors que són molt reconeguts. El que està molt clar és que són autors que ells participen a la Bienal. Ens trobem autors que han vingut fa 10 anys i autors que fa 10 anys que venen, o que ens demanen per venir. I que els diem que sí perquè trobem que la qualitat de la imatge que fan és boníssima.
La mostra començarà aquest vespre i durarà fins al 29 d'agost.
I en esports, la Unió Esportiva Olot vol fer un pas més en el partit d'aquest dissabte contra el Nàstic de Tarragona. Els de Roger Vidal han començat una nova setmana de pretemporada amb treballs més específics i tàctics i també càrregues físiques per preparar aquest partit. Ho explicava Roger Vidal.
Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no? que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
I quin rival s'espera Roger Vidal per aquest cap de setmana, el partit d'aquest dissabte contra el Nàstic de Tarragona?
El Nàstic ara mateix sabem que sempre ha estat un equip lluitant per pujar a segona A, que tot i aquest any han patit més del compte per salvar la categoria. No puc dir gaire res més, però sí que ens exigirà com ens ha exigit el Girona, com ens ha exigit l'Espanyol, perquè siguin de categoria superior i tinguin tants bons jugadors, ens tocarà córrer, però m'agradaria que l'equip, quan tingués pilota, si és capaç ja de deixar mostres del seu ADN.
Un partit que destacarà òbviament pel caire solidari amb Càritas Garrotxa. I el pròxim dilluns arriba al Pau Llollandrius la 45a edició del torneig de futbol sala de la Vall de Camprodon.
El mes d'agost és sinònim de futbol sala a la Vall de Camprodon. Amb aquestes ja seran 45 edicions del torneig de futbol sala de Camprodon, que concentrarà l'activitat durant tot el mes al pavelló Llandrius. Com és habitual, la competició estarà dividida en 5 categories, però enguany amb un canvi. Se suprimeix la categoria mini i s'afegeix la de veterans. Per tant, hi haurà petits, mitjans, sèniors, femenins i veterans. Parla Joan Sàrria, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Camprodon.
S'ha convertit, no només, ho hem comentat moltes vegades, sí, en l'esdeveniment esportiu per excel·lència del mes d'agost a Camprodon, sinó en l'esdeveniment social, perquè veure les grades, veure tot el recinte del pavelló durant, des de la tarda, des de primera hora, des de les 3, les 4 de la tarda, fins a la 1 de la matinada, que s'acaba l'últim partit, amb una quantitat de gent impressionant, i a mesura que s'avança, que va avançant el torneig, doncs encara més.
Enguany destaca l'augment significatiu d'equips femenins, a prop de duplicar la xifra de l'any passat. De fet, des de l'organització comenten que durant un parell de setmanes hi ha hagut més equips femenins apuntats que no pas masculins. Al final, les inscripcions s'han tancat amb una quarantena d'equips inscrits entre totes les categories. Com a novetat, l'organització està preparant per aquesta edició una festa final com a cluenda del torneig.
Tot i que això no vull acabar-ho de dir perquè és una de les sorpreses, segurament el torneig s'acabarà amb una gran festa que s'està preparant, tot i que encara falten els últims detalls, i per tant esperem doncs poder anunciar-ho més endavant.
Cinc minuts més. I fins aquí els 5 minuts més, el programa que repassa un dia més a l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, avui divendres 31 de juliol del 2026. Que vagi molt bé, gràcies com sempre per la confiança.